A Catalunya Ràdio, Mans, amb Quim Rullant.
Bona hora, benvinguts al Mans, una setmana més, un nou dissabte, des d'ara i durant els propers minuts aquí a Catalunya Ràdio, amb totes les propostes per viure el cap de setmana i per saber què s'està coent en l'àmbit de la cultura popular i l'associacionisme, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Un Mans que començarem parlant-vos de Sant Antoni Abat, i és que, un cop tanquem el cicle nadalenc, ve una de les celebracions més esteses arreu dels països catalans, les Sant Antonades, amb totes les seves variants. Per exemple, amb els Tres Tombs.
Tenim escrits 200 anys, però tot el que ve del gremi de traginers, vestaixos i tot això, es remunta molt més abans. El que passa que, bueno, necessitem documentació i Igualada fa 200 anys, Barcelona farà 200 anys d'aquí al 25...
Sense deixar encara aquestes celebracions, dimarts és Sant Antoni i són molts els municipis que ho celebraran. Atenció, perquè a Gràcia celebren enguany els 30 anys dels Foguerons. No serà fins a finals de gener que les places d'aquesta vila s'encendran, però dintre el tradicionarius, tot aquest gener s'hi anirà celebrant.
Jo tenia 3 fills i una neboda, estava en un pis d'aquí al barri de Gràcia, i va començar perquè amb ells són el que varen dir que eres i amics seus, els agradaria fer un foc, ja que feia molt, uns amics de Barcelona, feia molt d'anys que no havia estat a Mallorca, i bé, d'aquesta manera va començar.
Parlant de tradicionaris, el Festival Folk Internacional de Gràcia va obrir les portes aquest mateix divendres de la seva 36a edició. Avui en farem un bon repàs d'aquest festival que portarà el bo i millor de la música d'arrel tant d'aquí com de fora fins al proper 30 de març.
I afortunadament constatem que tenim moltes propostes enguany i en aquests darrers anys. Està passant que la música d'arrel està damunt de la taula i està arribant a altres públics que fins ara potser no estava arribant. Això ens fa estar molt contents, ens enorgulleix molt, i podreu veure en aquest festival algunes d'aquestes propostes que estan transcendint públics, que estan arribant a altres espais també, que no eren els espais convencionals de música tradicional.
I no podem deixar encara la temàtica nadalenca, perquè no serà fins a la Candelera que haurem d'anar-ne parlant. Us parlarem de pastorets, que encara en queden uns quants, i sobretot d'una exposició sobre els pastorets que es pot veure a Mataró.
I ara sembla que hagin passat mil anys, però no fa tant, fa 4 dies, com aquell qui diu, ens vam tancar a casa i no podíem fer res. Però des de la Junta de Sala Cabanyes i la direcció de pastorets van decidir que els pastorets no es podien aturar i que alguna cosa s'havia de fer perquè els pastorets no s'aturessin, no? I jo vaig pensar en aquell moment que això s'havia de documentar. D'alguna manera, havíem de dir, bueno, això que no tornarà a passar, esperem que no torni a passar, ho hem de documentar, perquè d'aquí 50 anys direm, va haver-hi 2 anys que els pastorets van ser diferents. I sí, sí. I qui els va fer? I d'aquí neix la idea.
Des d'ara i durant els propers minuts aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, tota l'arrel a la Ràdio Nacional, en Josep Lluís Santiso i Sarassa als controls, Aina Ostrell i Vaques a la producció i Quim Rullant i Valls a la direcció.
Ets Mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Comencem. Entrem en temari, us parlem de Sant Antoni.
Les persones que vulgueu maneir els vostres animals domèstics podeu passar per aquí davant de l'escenari.
Comencem parlant dels Tres Tombs. Aquest cap de setmana, sempre el diumenge abans de Sant Antoni Abat, comencen les celebracions amb llocs com, per exemple, Valls, Sant Andreu de Palomar, Argentona, Cerdanyola del Vallès o Martorell. Dimarts, en dia de festa grossa, Sant Antoni Abat en si tocarà Sabadell, Vilassar de Dalt, Vilanova i la Geltrú o el Perelló. I així cada cap de setmana a partir d'ara i durant les properes setmanes, els propers mesos. Per posar-nos al dia, parlem amb el president de la Federació Catalana de Tres Tombs, l'Antoni Bernadàs. Bon dia, Antoni.
Hola, bon dia.
Un any més parlem d'aquesta tradició, una celebració, forma part, evidentment, del calendari, és de les més històriques d'arreu del país, en tenim documentades al voltant de 200 anys, no? Com és el cas d'Igualada, i que és... En algun lloc hem llegit que ho compares amb després dels Reis, després del Carnaval, els Tres Tombs són bàsics.
Bueno, són una festa fonamental en els pobles on es fa, és a dir, és una festa que ve, ja tu ho has dit, tenim escrits 200 anys, però tot el que ve del gremi de traginers, vestaixos i tot això es remunta molt més abans. El que passa que, bueno, necessitem documentació i Igualada fa 200 anys, Barcelona farà 200 anys d'aquí al 25. Enguany Caldes de Montbui fa la trobada nacional i fa 150 anys, és a dir, són tot poble, Sant Cugat també fa 150 anys, és a dir, ens remetim a història, a una història de cultura popular molt important.
I que ens parla d'un passat no tan llunyà, al final.
Mira, els carros i carruatges han estat presents a la nostra vida fins fa ben bé 30 anys. No fa massa que hi havia pobles que encara recollien la brossa i moltes coses amb carruatges. I últimament hi ha un corrent que ja no és només catalana, sinó europea, en la qual hi ha una recuperació molt gran del treball dels carruatges a parcs naturals, a pobles en els quals poden fer un treball molt important, sobretot amb zero residus, amb zero contaminació i amb zero CO2. És un tema que s'ha de començar a pensar.
Per tant, la reivindicació del paper que han tingut i que poden tenir els cavalls, en aquest cas, aquests dies, amb els tres toms, tornen a lluir com treballaven i com, vaja, els diversos gremis, els diversos tipus de carruatge que hi havia, que hi han conservats al nostre país. No deixa de ser una exposició a l'aire lliure.
Sí, en el fons és un homenatge al transport, al nostre patrimoni i als animals que ens han acompanyat des de fa 5.000 anys en l'evolució de la humanitat. És a dir, tenim a Catalunya un patrimoni de carros i carruatges sensacional. A veure si algun dia el podem endreçar, però la veritat és que tu veus els pobles quan surten amb aquells carruatges que representen el que feien en el camp, com s'arava, com es trillava, com es transportaven les coses, com es preparava tot el material per poder tindre la màxima eficàcia possible en el transport. Era un tema molt curiós, i aquest patrimoni, aquesta cultura tradicional i popular que estem ensenyant ara des de fa uns anys i que pretenem que segueixi vigent i que els nanos la coneguin, tornarà a ser vigent en alguns espais de transport, segurament.
Aquest cap de setmana obren temporada Argentona, Cerdanyola, Martorell, Polinyà, Sant Andreu de Palomar, però el passat dia 12 es va fer la presentació oficial de la temporada Caldes de Montbui, on anunciàveu diverses coses. Entre d'elles, presentàveu el nou protocol de benestar animal. Aquest és un tema que recordo que cada any hem anat parlant i que amb això en sou molt curosos vosaltres.
Bueno, més que no protocol, és el protocol de benestar animal que ja portem treballant des de fa bastant temps, que ha sigut un procés feixuc de treball, que fa dos anys el vam presentar, que s'ha estat experimentant i treballant, que la pandèmia no ens ha deixat acabar-ho de fer i que amb tota l'experiència que hem tingut aquest any, el 2023, el presentem ja com a quasi bé definitiu per la seva aplicació, perquè el benestar dels cavalls, que som els primers en defensar-lo, la gent del carrer i la gent del poble de Catalunya el conegui i sàpiga que nosaltres el que estem fent és treballar pel benestar i perquè aquests cavalls puguin sortir i expressar i explicar el que hi ha. Ens falta una aplicació, que és un projecte que està fent l'Agenda Rural, el Departament d'Agenda Rural de la Generalitat, que estava acabant de fer també un protocol i que quan el tinguin fet ens el passaran i aplicarem els conceptes que ells ens demanin. I a partir d'aquí, escolta'm, la nostra feina no és res més que ser testimonis d'una realitat antiga i d'un present que entenem que la gent ha de conèixer per veure que el futur sigui esplendorós, no només per nosaltres, sinó per tothom.
Escolta'm, de la part festiva, vosaltres cada any celebreu una trobada nacional. Enguany serà aquesta 26a, el dia 7 de maig, a Caldes de Montbui mateix, que, com deien, aquest any celebren els 150 anys de la festa.
Sí, sí. A veure, mira, per nosaltres, pensa que des de ja fa 4 anys vam que es va crear la capital dels Tres Toms de Catalunya, que és el poble que assumeix la trobada nacional, en aquest cas. Caldes de Montbui inicia els actes el 12, va iniciar els actes el 12 amb el pregó, seguirà fent un seguit d'activitats i els finalitzarà el dia 7 de maig. Amb una trobada amb tots els pobles que fan passades i que hi participen, per dir-ho de forma, amb les millors gales possibles. I també amb una novetat, que és que aquest any estrenem els banderers de la trobada, que és la figura que fins ara no s'havia, per dir una forma, oficialitzat, i aquests anys els banderers de la trobada seran la nova unitat, la guàrdia muntada dels Mossos d'Esquadra, que ens ha fet l'honor d'acceptar a portar la bandera de la trobada el dia 7 de maig.
Doncs els podrem veure el 7 de maig, com deies, a Caldes de Montbui. Doncs aquesta reentrée que arriba aquest cap de setmana, recordar aquests municipis que obren foc a les trobades a la Federació de Tres Tombs, Argentona, Cerdanyola del Vallès, Martorell, Polinyà, Sant Andreu de Palomar, fins al mes d'octubre, a Cervelló, que sol ser el que tanca el calendari i que fa que hi hagi possibilitats, doncs, sobretot aquestes setmanes, al voltant de la festa de Sant Antoni, que serà dimarts i que es podrà veure doncs, gairebé arreu del país. Andreu, que tingueu una molt bona temporada enguany amb la Federació.
Moltes gràcies per la vostra atenció i per la vostra informació respecte a la nostra festa.
Comença el cap de setmana amb tota l'energia de la cultura popular. Mans.
Acabem d'escoltar la sardana per la nostra amistat de Martirià Font amb la principal de la Bisbal, i l'hem posat perquè aquest matí a 11:45 a Banyoles donaran el tret de sortida a l'any del centenari d'aquest autor. Ho faran amb una ballada que oferirà precisament la principal de la Bisbal.
A Catalunya Ràdio, mans!
Seguim endavant, us volem parlar de diverses celebracions al voltant de Sant Antoni, que es fan arreu dels Països Catalans, on Sant Antoni Abat, que per cert lidera la Setmana dels Barbuts, la més freda de l'any, Barbuts, que inclou les celebracions de Sant Pau, Sant Vicenç o Sant Sebastià, que de fet era Barbamec.
Un home viudo tenia dos repelons dalt del cap i a Sant Antoni li deia que li curara eixe mal, i l'home s'aclama en fervor al sal, el deixa més calvo que la meua mà.
Fet aquest apunt, al País Valencià, festa de Sant Antoni del Porquet o de les Barbes Blanques o la Sant Antonada, que és la festa més celebrada a tot el territori valencià. S'hi compten entre 320 i 400 celebracions. Es tracta de la festa per excel·lència d'hivern, preludi del Carnaval, i forma part del patrimoni cultural i etnològic de tot el País Valencià. S'hi faran, entre moltes activitats, fogueres, barraques, benediccions d'animals, processons, fires, concursos i jocs. I tot plegat també amb les seves variants. El catàleg festiu per celebrar Sant Antoni, de fet, el País Valencià és molt variat. Destaquen les Sant Antonades al Forcall, a Vilanova del Coler, a Vilafranca, al Maig a Villores, a Sant Antoni Primaveral de Culla, les rosegades d'Albocàsser, els ports i del Maestrat, la Matxada de Borriol, la Ruta dels Porrats de la Safó i també la benedicció dels pans i els dolços, així com el típic i tradicional rei pàxaro de Biar.
Sant Antoni i el dimoni jugaven a 31. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31. El dimoni va fer 30, Sant Antoni 31.
A Mallorca es pot viure la festa d'una altra manera, la de Sant Antoni. Són molts els pobles que hi fan llargues revetlles al voltant dels foguerons. Durant tota la nit s'hi mengen botifarrons, es canta i es balla al voltant del foc. La festa es fa sobretot a la Pobla, que és una de les més conegudes per la gran quantitat de fogueres que s'encenen, i pels diables, però se'n fan de similars també a Manacor, a Artà, a Capdepera o també a Alaró. I ara fa 30 anys que un mallorquí va decidir portar aquests foguerons a la Vila de Gràcia. És en Toni Torrents, a qui saludem tot seguit. Bon dia, Toni.
Hola, molt bon dia a tots.
Arriba un any més aquesta celebració, ja són 30 anys d'un esdeveniment que va començar, no sé si una mica per casualitat, i que s'ha anat fent gran a mesura que ha avançat.
És així, va començar per casualitat i ha anat creixent d'una manera progressiva en tots els aspectes, en tots els actes i actuacions que es fan, el qual ha facilitat la consolidació i pot arribar a una fita que jo, quan vaig començar, pensava que ho faríem tot el mes dos anys. I han arribat al 30.
Déu-n'hi-do. Recordem que això va començar perquè, vaja, una colla, diguem-ne, de... no seria la paraula ben bé d'exiliats, però sí d'expatriats d'illencs que ja sou, o que éreu en aquell moment aquí a Barcelona, bueno, vau decidir jo també celebrar-ho, oi?
Jo en aquell moment, jo tenia tres fills i una neboda, estava en un pis d'aquí al barri de Gràcia, i va començar perquè amb ells són els que varen dir que eren i amics seus, o agradaria fer un foc, ja que feia molt, uns amics de Barcelona, feia molt d'anys que no havia estat a Mallorca, i bé, d'aquesta manera va començar, i vaig anar allà en el districte, vaig parlar amb el Pep Ornés, que era el tècnic de cultura, i després amb en Xavier Bar, que era el regidor, tots dos gracians, i com a bon gracians, enamorat de la festa de carrer, el de va agradar el projecte i varen seguir, i així hem arribat a 30 anys.
Uh-huh. Enguany tot plegat començarà el proper dimarts, de fet, la nit de Sant Antoni, amb una vetllada literària i de cultura popular al Centre Artesa Tradicionarius. El dia 26 hi haurà la presentació dels quatre volums del calendari folclòric de Mallorca, a més del tast de... Vaja, que també es forma part de la tradició dels foguerons a Gràcia, un tast de... i nit de glosa. I després hi haurà el dia 27 ja concerts amb Biel Majoral, Jaume Arnella, Vicent Torrent, Vall de Bot, i l'endemà mateix, el dia 28, hi haurà Folk al Mercat. Un calendari que s'ha allargat una mica amb el temps, però que demostra que la festa està més que arrelada a Gràcia.
Està molt arrelada i molt, molt viva. A més, jo prevent que ningú és etern, no? Ja fa 10 anys varen començar un procés de transició i varen crear una federació de foguerons de la Pobla Gràcia, on hi participen les principals entitats de la cultura popular d'aquí del districte de Gràcia, i d'aquesta manera han creat una simbiosi i fer que això sigui una festa ja de Gràcia, independentment que també és una festa amb una gran aportació des de Mallorca, i que hi hagi una continuïtat, és a dir, que aquests 30 anys vulguin que d'aquí 30 siguin 60.
Exacte. Donant d'aquesta manera continuïtat a la festa, aquesta festa que queda centrada sobretot en la nit de foguerons, que hi haurà, com dèiem fa un moment, el dia 28 de gener, però que hi ha moltes més activitats, que s'han anat allargant. Hi ha hagut, per exemple, hi haurà unes mostres de cultura popular que inclouen des de les Tresetes, que són el que aquí al Principat en diem les titelles, exacte, però alhora també hi haurà mostres gastronòmiques de glosa, mostres de dansa, evidentment, i festa al carrer, que és l'essència d'aquest Sant Antoni.
Sí, l'essència de Sant Antoni, la festa del carrer. Per això hi ha, no sé, som 10 o 11 carrers que hi participen. Hi ha més carrers que hi volen participar, però el districte consideren que no es pot estendre més. I d'aquesta manera es produeix una gran participació entre els mallorquins que venen, els que estan a Barcelona, els estudiants, els catalans. És a dir, és una nit amb aquest aspecte màgic de germanor entre gent de Mallorca i gent d'aquí de Catalunya, que és un poc l'idea que tenien també, l'idea primària d'aquesta festa.
Sí. No, i a més que demostra, no?, que aquest Sant Antoni no deixa de ser, com Sant Joan, també una gran festa arreu dels països catalans, perquè si a les Illes se celebra d'una manera, aquí al Principat d'una altra, i al País Valencià també, doncs, té totes les seves celebracions, que són de moltes maneres i molt diferents. En tot cas, a partir ja del proper dia 17 comencen les celebracions dintre de l'activitat del Centre Artesà Tradicionarius, que és una mica la seu que acull i coordina també tota aquesta activitat. Toni, estem contents de poder parlar amb tu. Que vagi molt bé la celebració d'enguany.
Gràcies a tots i que esteu convidats tots els que venguin a participar-hi.
Mans de l'arrel a la plaça. Catalunya Ràdio. Ets mans, ets festa, ets a Catalunya Ràdio.
Seguim aquest dissabte, dia 14 de gener, parlant d'activitats, parlant de cultura popular amb tota l'arrel, aquí a la Ràdio Nacional. Cal dir que aquests dies hi ha un munt de festes majors d'hivern, entre elles, per exemple, la de Mata de Pera. Avui hi haurà la Fira de Sant Sebastià, la Grimpada del Pi pels nens. A la nit toca la trobada per anar a buscar un altre pi i portar-lo al mig del municipi per plantar-lo demà mateix, diumenge, un cop s'hagi pelat. Tota la setmana hi haurà un munt d'activitats, però sobretot el cap de setmana que ve motiu de Sant Sebastià, i que, per cert, destaca la grimpada en aquest pi que s'haurà plantat. A Vilaseca comencen dilluns amb el pregó i dimarts se celebra Sant Antoni amb els Tres Tombs. Plats forts també el cap de setmana que ve amb concerts, la cursa del cos de Sant Antoni o bé la nit de foc. I per citar-ne alguna altra, aquesta setmana Tossa celebrarà Sant Vicenç, que, atenció, recull una de les tradicions més ben conservades del patrimoni català. El bot de Vila del Pelegrí, que divendres recorrerà ben acompanyat el camí de Tossa cap a Santa Coloma de Farners per retornar l'endemà mateix.
Vaig al portal de Betlem i calo foc a l'estable per totes quatre parets, perquè dels que hi ha dintre ja no se'n parli mai més!
No intentis tal sacrilegi, perquè seràs derrotat.
I ara atenció, que us fem un apunt de pastorets, perquè encara hi ha representacions aquest cap de setmana i el que ve. És el cas dels municipis com Pineda, amb la versió de musical dels de Pastorets, Igualada, Calaf, el Vendrell, que solen ser els darrers a tancar la festa al voltant de la Candelera. Són els darrers a tancar aquestes representacions de Pastorets. O bé a Mataró, on precisament volem anar ara mateix. I és que a Mataró hi ha una de les representacions més tradicionals. És la representació dels Pastorets de la Sala Cabanyes. Però, a més, aquests dies hi ha una exposició molt recomanada. Són dues, una mirada dels protagonistes i un país de Pastorets. En parlem amb el comissari d'aquesta exposició, l'amic periodista que vau poder sentir molts anys en aquesta casa, l'Enric Lucena. Bon dia, Enric.
Bon dia, Quim, com estàs?
Molt bé, contents de parlar amb tu i de parlar d'aquesta visió teva del món de la cultura popular, en aquest cas dels Pastorets, una sala a Cabanyes, a Mataró, a la qual hi tens una vinculació també, diguem-ne, al llarg dels anys, no?
Sí, jo ja fa molts anys que estic vinculat a la Sala Cabanyes, a molts nivells, dirigint teatre i fent teatre, i fent fotos, perquè cadascú a la Sala Cabanyes, com a moltes entitats de Catalunya, aporta el seu granet de sorra des del que troba que sap fer una mica millor. I com jo em dedico bastant a la fotografia, doncs és una de les coses que acostumo a fer dintre de la sala. I, per tant, la meva vinculació amb Pastorets també, t'he de dir que no ha estat a l'escenari mai, sí, en altres obres de teatre, però pel que fa als Pastorets és només fotogràficament parlant, diria.
Evidentment, la Sala Cabanyes, els Pastorets de la Sala Cabanyes són dels grans, dels històrics al nostre país, i aquesta exposició, una exposició que té dues parts, ara en parlarem, la primera que volem parlar és aquesta, la mirada dels protagonistes, sorgeix a partir de quan no es poden fer Pastorets o quan no es poden fer amb normalitat, no? Explica'ns una mica què va passar i què et va portar a fer aquest recull.
Ara sembla que hagin passat mil anys, però no fa tant, fa quatre dies, com aquell qui diu, ens vam tancar a casa i no podíem fer res. Però des de la Junta de Sala Cabanyes i la direcció de Pastorets van decidir que els Pastorets no es podien aturar i que alguna cosa s'havia de fer perquè els Pastorets no s'aturessin, no? Això va portar a prendre la decisió de canviar el format dels Pastorets, no l'essència, però sí el format, i fer uns Pastorets amb molta menys gent a l'escenari pel tema de la distància de seguretat i, per tant, uns Pastorets més petits a nivell de volum de persones implicades, però igualment potents. Això va portar a la direcció, en aquell cas Coral Collsegal, a canviar el format i decidir fer una mena de Pastorets en format concert, on tant el públic com els actors estaven separats i amb distància suficient com per poder-ho fer, i que, per tant, va convertir els Pastorets en una cosa inèdita a Mataró. Perquè els Pastorets a Mataró, si alguna cosa tenen, és que tu vas a veure, saps el que vas a veure i és el que vols veure, no? Que no te venguin una altra cosa. Tu vols els teus Pastorets de tota la vida, que per això hi anem. I jo vaig pensar en aquell moment que això s'havia de documentar. D'alguna manera, havíem de dir, bueno, això que no tornarà a passar, esperem que no torni a passar, ho hem de documentar, perquè d'aquí 50 anys direm, va haver-hi dos anys que els Pastorets van ser diferents. I sí, sí. I qui els va fer? I d'aquí neix la idea.
Hem d'entendre que és una fotografia de cada una de les persones que van participar en aquesta campanya, aquestes 160 fotografies, que a més són en blanc i negre. Per què?
Doncs perquè era una època molt fosca. I també volíem que l'exposició... T'he de dir que les fotos es fan pensant ja en l'expo que algun dia farem. Fa dos anys ja vam decidir, jo tenia molt clar com havia de ser l'expo i és com és. Vull dir que si encara sou a temps fins al 22 de gener d'anar-la a veure, és com la vam pensar fa dos anys. És tothom mirant a càmera, tothom en blanc i negre, tothom amb un posat seriós. Aquesta foto amb tothom somrient i amb les fotos en color seria una altra cosa, no seria la mirada dels protagonistes. I hi ha fotos realment molt potents de gent de totes les edats. És a dir, també hi ha nens, hi havia nens petits, hi havia gent gran, i són 160 perquè a Mataró es fan dos grups de Pastorets, com a molts indrets de Catalunya. És a dir, a cada representació hi havia 80 persones implicades només, que són molt poques comparat amb qualsevol altra funció de Pastorets de tota la vida, no? I, per tant, durant dos dies, un dia que feia funció el grup A i un dia que feia funció el grup B, vam instal·lar un estudi portàtil a la Sala Cabanyes i tothom passava a fer-se la seva foto en blanc i negre.
Per cert, cal dir que encara hi ha representació de la Sala Cabanyes dels Pastorets fins al 29, que s'ha prorrogat un dia més.
Sí,
demà diumenge, el 21, el 22 i el 29, i aprofitar doncs per veure aquesta exposició que fins al dia 22 de gener serà a l'Ateneu de la Fundació Iluro, també, evidentment, a Mataró. Escolta'm, aquesta força dels Pastorets, aquesta exposició, va acompanyada d'una altra més de caràcter nacional, que ha generat la Coordinadora de Pastorets, de la qual t'has encarregat també de fer el comissariat. Explica'ns aquest país de Pastorets.
Doncs aquest País de Pastorets és que quan estàvem pensant amb la mirada, i la sala de la Fundació Iluro és una sala espectacular, és la millor sala de Mataró per fer una exposició fotogràfica, sense cap mena de dubte. Tots els que fem fotos ens agradaria exposar allà, jo ara estic molt content d'estar-ho fent. Vam veure que teníem prou espai i, a més, una realitat prou potent com per dir, ei, espera, que nosaltres no vam ser els únics. Vull dir, va haver molta gent que va fer pastorets durant la pandèmia. Llavors, ens vam posar en contacte amb la coordinadora i la coordinadora sí que es va encarregar de parlar amb tots els grups, a dir, els que veu fer pastorets, teniu imatges? Llavors, tots els grups que han volgut, i jo crec que són la majoria que són una trentena, la majoria que van poder, ens han enviat un recull fotogràfic, tothom ens ha enviat 5, 10 fotos, d'aquells pastorets en pandèmia, i jo el que m'he encarregat és de triar una imatge de cada una de les poblacions on hi va haver-hi pastorets aquells anys, i per tant és una col·lecció de 30 imatges de Catalunya, on en el 99% dels casos es veu clarament que són pastorets de pandèmia, per algun motiu, o perquè Satanàs porta una mascareta, o perquè hi ha distància de seguretat al públic, o per alguna cosa, o perquè s'estan fent a l'exterior. Cada poble va tenir la seva realitat i ho va resoldre de la seva manera. I per tant és una manera de dir, Catalunya no es va aturar en aquell moment, no? en aquell Nadal de 2020. I per tant aquí trobareu tot Catalunya, com amb un mapa a més, on indica clarament on es fan pastorets, on aquells anys també es va tirar endavant.
Pobre Botero! Que un pastor a l'infern de balla!
I mira si pots esquilar-lo, que ve carregat de llana!
Doncs una exposició que demostra un fet que esperem sigui únic i que d'aquí molts anys, com deies fa un apunt, va haver-hi 2 anys que vam haver-ho de fer diferent. En aquest cas, els pastorets, tant els de la Sala Cabanyes de Mataró, reflectits en aquesta exposició de la força dels pastorets, i alhora també amb un País de Pastorets que bé, comissariat l'Enric Lucena. Enric, recordar-ho que fins al dia 22 es pot visitar i que Pastorets a Mataró, a la Sala Cabanyes, tant demà diumenge com el proper cap de setmana i fins i tot el dia 29 es podran veure. Gràcies per atendre la trucada al programa. Que vagi molt bé, Enric. Enhorabona per la feina.
Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres per trucar. Una abraçada forta a tots.
Deixa't de manies. Mans, amb Quim Rullan.
Acabarem amb música. Aquest divendres s'ha inaugurat el CAT a la Vila de Gràcia, el Tradicionarius, un festival que arriba a la 36a edició i que s'allargarà fins al dia 30 de març. La directora del festival, la Carol Duran, donava aquestes xifres.
Més de 60 concerts i activitats relacionades amb la música d'arrel. 18 estrenes de projectes i presentacions de discos, 4 presentacions de llibres. Viatjarem per molts llocs, des de Catalunya cap al País Valencià, cap a les Illes. També pujarem més enllà dels Pirineus, ens anirem cap a Occitània, anirem cap a Múrcia, cap a Andalusia, a descobrir un folk que moltes vegades queda eclipsat també pel flamenc. Anirem cap a Castella, cap a Galícia, i enguany fins i tot ens anirem cap a Iran, cap als Estats Units i cap al Brasil. Preveiem doncs, unes 10.000 persones d'assistència de públic. Esperem que enguany puguin ser-ne més, així que us convidem a tothom a venir.
Pel seu costat, a la roda de premsa de presentació, l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona, posava en valor el relleu generacional que ha provocat un festival com aquest en l'àmbit de la música d'arrel.
Nosaltres sí que hem sentit aquest any aquesta necessitat, veiem aquest bon moment que té la música d'arrel, però també aquest relleu generacional que des d'aquí esteu promovent, no? Perquè tota la gent del CAT, tota la feina que esteu fent durant el Tradicionaris, però durant tot l'any, i que esteu portant doncs, aquest relleu generacional, ara ja és totalment visible. I realment jo crec que és un molt bon moment per la música d'arrel.
Adelaida Moya, pel seu costat, directora general de Cultura Popular i Tradicional, destacava el paper que ha jugat el festival per la revitalització del sector i alhora incorporar-ne noves visions.
Música tradicional ja fa un temps que ha arribat a escenaris que no són els que tenim tots en ment o els que li estan adjudicats, sinó que es pot escoltar també en altres auditoris i que es comença a incloure en les programacions estables de teatres, d'auditoris i de sales. I això doncs és una feina de formigueta que s'ha anat fent des de fa molts anys i que ara doncs, en recollim els fruits i penso que n'hem d'estar tots molt contents.
I Eloi Badia, regidor del districte de Gràcia, parlava precisament de la feina ben feta.
Jo crec que aquesta bona salut que té la música popular catalana és perquè hi ha hagut projectes de llarg recorregut, no? Que segurament més han contribuït a tenir unes bases, a tenir un punt de partida, des que després han pogut sorgir doncs, moltes iniciatives. Jo em quedo amb dues idees, Carol, que has reforçat, no? La idea aquesta, doncs, que hi ha moltes dones, jo crec que també es veu clarament aquesta evolució. Jo me'n recordo dels primers programes que vaig poder participar, doncs, com van fent aquest pas endavant i que les volem sentir, volem que es facin sentir. I també la joventut, crec que la joventut també és un dels millors símptomes doncs, d'aquesta vitalitat doncs, que té avui en dia la música folk.
Com us hem dit, el tradicionari s'allargarà fins al proper dia 30 amb un ventall de propostes que es podran veure al CAT i arreu del territori.
Evidentment, és un aparador immens del que és la música d'arrel, des de tots els seus prismes. Ens agrada molt contrastar aquests contrastos i que hi hagi aquest ventall des de la part que és com més tradicional, que veu més de l'arrel, fins a la part que li agrada doncs, barrejar-se amb les noves tendències, amb els ritmes més urbans, per exemple, o les noves o altres músiques, no? Perquè les músiques estan vives, la música ha de ser contemporània, la música tradicional també, i ha de viure en el context en el que existim. I afortunadament constatem que tenim moltes propostes enguany i en aquests darrers anys. Està passant que la música d'arrel està damunt de la taula i s'està arribant a altres públics que fins ara potser no estava arribant. Això ens fa estar molt contents, ens enorgulleix molt i podreu veure en aquest festival algunes d'aquestes propostes que estan transcendint públics, que estan arribant a altres espais també, que no eren els espais convencionals de música tradicional i hem volgut també abraçar-les sense, evidentment, deixar de banda i donant tota la visibilitat que puguem a les propostes que estan seguint bevent de l'arrel amb aquesta part doncs, més propera.
Fins al dia 30 de març, per tant, 36è Festival Internacional Tradicionarius. Cada setmana, aquí al Mans, i també a l'Ican Mans, us anirem apuntant i us en parlarem d'aquestes actuacions. Però ara només per citar alguns dels noms, dir-vos que divendres que ve hi haurà Jonathan Penalba i la cantant Tesa amb el seu rap d'arrel des del País Valencià. Seguirà dissabte el gran conjunt de música tradicional de l'Escola Superior de Música de Catalunya amb Eduard Iniesta i ja més noms. Miquel Gil, l'Estany Xugueires al Palau de la Música, els Rius, Jaume Arnella, les Vespres amb Marcel Caselles i convidats, Ros, Estocat del Bolet, Bum Diti, els darrers guanyadors dels Sons de la Mediterrània, o bé Maestro Espada, els Occitans, les Mecanos, i així molts i molt més, com per exemple l'Esmerala.
Fins a les 7 del matí, Mans, amb Quim Rotllan a Catalunya Ràdio.
Pleguem, i hem estat amb en Josep Lluís Santissó i Sarassa al muntatge musical, l'Aina Ostrell i Vaques a la producció i Quim Rotllan i Valls a la locució. Moltíssimes gràcies per fer-nos companyia una setmana més. Tindreu més Mans demà diumenge a les 5 del matí aquí a Catalunya Ràdio i a les 9 del matí un ICAT Mans a ICAT on repassarem bona part d'aquesta programació del Tradicionarius. I d'aquí unes hores, recordeu, a les 9 a Catalunya Música, una nova entrega del So de Cobla. La darrera per marxar ara mateix, val més que m'amagui, una sardana d'Anna Serra. És amb la Flama de Farners. Tornem dissabte que ve, aquí al Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Thank you.